Doncs avui és dijous 16 de febrer i avui comença el carnaval. Ja saps que és aquest moment de l'any en el que, home, la part que coneixem més és la part de disfressar-se, però que té tot un seguit d'activitats. Allí on estiguis, al teu municipi, busca informació del carnaval, que comença avui, i gaudeix de les activitats. Però avui també és el Dia Mundial dels Amors Impossibles. Era Sant Valentí aquesta setmana. Avui, el Dia dels Amors Impossibles, que també existeixen. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com et deia, dijous 16 de febrer. Hores d'ara estem arribant als 6 graus. 6 graus a la ciutat de Lleida. Déu-n'hi-do, quina davallada de temperatures respecte a la resta de dies, almenys en aquesta hora. Ens hem llevat avui amb boira a la ciutat de Lleida. Se n'ha anat no fa massa, deu fer una hora, ni això, 11:45, més o menys. S'hi ha posat tard, també et dic, ja de matinada, cap a les 6-7 del matí. Ens hem quedat a una mínima de pràcticament 0 graus a la ciutat de Lleida, 0 o menys 0,2. Hem baixat a 2 sota 0 a Mollerussa i a les Borges. A Tàrrega s'han quedat a 0 graus. A Cervera us heu quedat a 1 grau positiu. A Solsona, 2,6 sota 0. A Tremp, 4 sota 0, 5 sota 0 a Sort, 6 sota 0 a la Seu i al Pont de Suert, 2 sota 0 a Viella i 4,5 sota 0 a Baqueira, a la cota 2.400. El que farem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica, com sempre amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats i temps estable en general, amb unes temperatures sense grans canvis, amb unes màximes previstes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Lleida capital, ja val aquest, de 14 a Tàrrega i d'11 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent continuarà fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem de nou un dia de temps estable i de cels poc ennuvolats, tot i que a primeres hores no es descarten alguns bancs de boira, sobretot a zones de les comarques del sud, amb unes temperatures que pujaran en general demà, màximes que arribaran als 20 graus a la Seu d'Urgell i als 16 a Tàrrega, als 17 a Balaguer, també als 16 a Lleida capital i als 14 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. T'explico que a la xarxa viària lleidatana tenim una afectació, com et deia, per boira a la A2, entre els quilòmetres 480 i 490, a Bell-lloc d'Urgell i a Golmés, justament 10 quilòmetres en els dos sentits per presència de bancs de boira. S'ha activat a les 7 del matí i si has de circular per aquesta zona, fes-ho extremant les precaucions o per qualsevol punt de la xarxa viària lleidatana. El que farem tot seguit és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dijous, també parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater des de Anadon Veterinaris i ens plantarem a la una amb el Christian Didier parlant de salut i de nutrició. Però abans, l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Saps que sempre ens diuen que ja els ases poden arribar a entreposar amb la mateixa pedra dos vegades, però rarament, la segona, o raríssimament ja la tercera. Doncs hi ha persones que no dos o tres, 20 o 30 o 90. I ara veuràs per què t'ho dic, això. T'explico. La Guàrdia Urbana va detenir a primera hora de la tarda d'ahir dimecres un home de 51 anys acusat de robar el catalitzador d'un cotxe al polígon Els Frares. Els fets van ocórrer al voltant de les 4 de la tarda quan un ciutadà va observar com un home estava fent alguna cosa sota d'un cotxe i va alertar el propietari del vehicle, que resulta que el coneixia i que estava treballant en una empresa situada a escassos metres del lloc. Van descobrir que era un lladre que ja havia tallat una part del tub d'escapament per sostreure el catalitzador. Van trucar a la Urbana, que va desplaçar una patrulla fins al lloc, i va arrestar l'home per un delicte de furt. I ara ve el que et deia al principi. Es dona la circumstància que aquest individu, per dir-ho d'alguna manera, és la mateixa persona que ja ha estat detinguda dues vegades en les darreres setmanes al barri de Capon pel fer exactament el mateix, intentar sostreure catalitzadors de vehicles que estan aparcats. Deia allò de 80 o 90 perquè hi ha gent que els han detingut a l'eix comercial amb 90 antecedents per exactament el mateix. Ara aquesta història. La història del catalitzador va més enllà. No és que sigui ni millor ni pitjor que robar una peça de roba en una botiga de l'eix comercial, perquè al final el fet és un delicte i és aquella sensació d'inseguretat i impotència que pots arribar a sentir si ets la propietària o propietari d'un local. És que per treure't el catalitzador del cotxe te'l destrossen, perquè no us penseu que el desmunten de manera curosa, no sigui cas que faci mal al cotxe. No, mira, només li trec el catalitzador i li deixo tot igual. No, no, no. Que van amb una radial a bateria i tallen, com es diria en castellà, por lo sano. És a dir, on és el catalitzador aquí? Doncs vinga, quatre dits més endavant i quatre dits més enrere, tallo tal qual. Enganxi el que enganxi. El terra del cotxe, si passen cables, instal·lacions elèctriques del vehicle, els tubs queden tallats malament. La despesa que et genera aquest individu, per dir-ho d'alguna manera, és tremenda. Doncs aquí a Lleida ja l'hem enganxat tres vegades. El mateix. Fa setmanes només que l'han enganxat a Capon i tu et preguntaràs... Però i com pot tornar a estar al carrer fent una altra vegada el mateix? Doncs perquè tot funciona igual. Tot funciona igual. Creus que li passarà alguna cosa aquesta tercera vegada? Si vols, apostem. Si vols, apostem. Jo dic que no. Jo dic que no. És que ni tan sols... Aviam, és que ni tan sols li deu d'agafar por, de manera que l'enganxen una vegada, el detenen... El tornen a enganxar una segona vegada, el tornen a detenir fent el mateix, i no només contents amb això, sinó que una tercera el tornen a detenir i el tornen a enganxar per fer exactament el mateix. Creus que aquesta persona, el fet de que el detinguin, vagi un moment a la comissaria dels Mossos o de la Guàrdia Urbana, l'està, d'alguna manera... doncs, violentant perquè no faci aquesta història? No, no, perquè si no, no l'haguessin enganxat tres vegades. Que alguna cosa falle, ja fa dies que ho diem. Ja fa molts dies que ho diem. Que qui ho ha de solucionar no se n'adona perquè no estan fent res, també fa dies que ens n'adonem. I a tot això, el que dèiem, índex de delinqüència a Lleida, cap amunt. Tots els greus, els lleus, els repetitius i els que comencen per primera vegada. És l'oasis de la delinqüència. Les xifres de la Generalitat, que podrien venir fins i tot maquillades, ens diuen que Lleida és la segona capital catalana amb l'índex més alt de delinqüència per cada 1.000 habitants. Per tant, aquest índex ja és igual si la ciutat és gran o petita. És igual. T'està posant a tothom al mateix barem. Doncs, si fiquem Catalunya al mateix nivell, Lleida som la segona on tenim l'índex de delinqüència més alt. Més alt. I això és un problema greu, perquè crea una sensació d'inseguretat altíssima. Altíssima. Més coses que tenim a Lleida que no hauríem de tenir. El tram de la carretera nacional 230 entre Torreferrera i Alguaire, del punt quilomètric 6.6 al 14.8, és el tercer amb major risc de patir accidents greus de tot Espanya. Això també ho tenim a Lleida. Quan repartien, es veu que ens vam posar a la cua equivocada. Evidentment tenim coses bones, només faltaria. Escolta, tenim la Seu Vella, tenim gent encantadora, hem tingut gent històricament força important, però escolta, del que no és bo, també en tenim. També en tenim, i massa, i potser més del que ens tocaria segons l'índex de població que tenim. I aquí no hi ha cap polític, ni d'aquí ni d'allà, que mogui el dit per solucionar i perquè aquestes històries vagin cada vegada millor. Ningú. Ningú. Mira, una de les coses que s'ha desencallat, que déu-n'hi-do, Que déu-n'hi-do. Ciutat de Lleida. El pla de l'estació. Quantes vegades t'he parlat del pla de l'estació? Que ja hem perdut el compte. Doncs ara ja s'ha desencallat. S'ha desencallat. Junts, Esquerra i el Comú ja s'han posat d'acord i tiraran endavant el pla de l'estació. Quan tardem a veure l'acabat i fet? Això, com sempre, va sense data. Sense data, per tant, a saber. Pot ser d'aquí un any, pot ser d'aquí 10 anys. A més, és molt extens el pla de l'estació, per tant, ni idea de quan pot ser. I una altra. La Generalitat sempre parlant de la bandera, de l'educació, de que, escolta, que no ens toquin l'educació de fora, que nosaltres sabem el que fem. Vale, sabem el que fem. T'explicava l'Institut de Cervera que fa des de Nadal que no tenen professor de matemàtiques. Bueno, l'educació el que ha fet ara és, avui, activar el nomenament a la borsa d'interins. Avui l'active. Això vol dir que avui es genera una plaça i la borsa d'interins ara a veure si surt algú que vulgui cobrir aquesta plaça. Resulta que les famílies ja havien buscat una persona i quan Educació se'n va assabentar va dir que ni parlar-ne, que no, que és il·legal i que això no es pot fer de cap de les maneres. Però aquell mateix dia no van ser capaços d'activar la borsa d'interins per buscar una persona. No, s'han hagut d'esperar fins avui, 16 de febrer, a veure si surt algú ràpid i pot començar dilluns, dimarts o d'aquí un mes, a saber. Però és que ara resulta que a l'Institut de Viella, d'Aran, no tenen professor de llatí ni grec. Ho estan fent els alumnes a distància. Ni professora de francès des de fa més de 2 mesos. Tampoc s'ha cobert. Però la Generalitat és l'abanderada de... No em toqueu l'educació, que nosaltres ho fem molt bé. Que no vinguin interferències de fora de Catalunya. No sigui cas, que ho fem molt bé. Ull, que van sortint aquestes historietes, més d'altres, que et podria explicar. Aquesta és la realitat. I la darrera que t'explico és la notícia econòmica del dia, i és que el preu dels aliments va créixer un 15,4%, un 15,4%, després de l'anunci de la rebaixa de l'IVA. No em diguis que això no és per investigar-ho. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris. Saps que estan al carrer Segrià número 11 a la ciutat de Lleida. Els trobes a internet també, anadonvet.com. Des d'allí també els pots seguir a les xarxes socials i també els pots trucar. Mira, jo et dono el telèfon 973-266-388, 266-388. Si et fixes, et dono el telèfon i no et dic en quina hora pots trucar, perquè és un telèfon que funciona sempre. I aquesta és la gràcia. 24 hores al dia, 365 dies a l'any, és un telèfon en el que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Sempre. Amb horari comercial et contesten des de la botiga i si és un problema mèdic, doncs veterinari, vull dir, també donen passen a la veterinària o veterinari que hi hagi en aquell moment, i si és fora d'horari, a la matinada, un diumenge, un festiu, tranquil, que sempre et contesta algú i això dona una seguretat que jo crec que és important. Si tens animals de companyia a casa, és important, perquè no se sap mai, eh? Imma Sabater, infermera veterinària, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Va, que ja hem acabat de parlar de paràsits i de desparasitar, no? Sí que n'hi ha.
La saga continua.
La saga continua.
Sí.
La setmana passada vam parlar dels polls.
Que correcte.
No són els humans, però quasi, ja són de la família, per entendre'ns.
Sí, són cosins germans.
Portem un mes, mai millor dit, parlant de la importància de la desparasitació regular. Ja sabeu que, depenent del producte que feu anar, ha de ser o cada mes, cada 2 mesos o cada 3 mesos. Això us ho diran al vostre veterinari de confiança. I avui de què parlem, doncs, també? De paràsits?
Continuem, exacte. Avui parlem de la erliquiosi canina.
Erliquiosi canina.
Canina, exacte.
Però això què és, ja, la malaltia?
Això és la malaltia.
Ah.
I està causada per un paràsit anomenat Ehrlichia.
Ah.
Vale. És una de les malalties que poden transmetre les paparres al nostre gos.
Ah, vale, és clar.
Aquesta frase, recorda, és una malalties.
Ah, la setmana que ve, o sigui, ja seguirem per aquí. O sigui, la paparra és el...
El paràsit.
El paràsit.
Sí.
La paparra...
Que es diu Ehrlichia. Bueno, hi ha una paparra,
una d'elles.
Per això dic que hi ha tantes, i aquesta es diu Ehrlichia.
Molt bé, ens porta el paràsit aquest.
Ens porta... el paràsit és l'Ehrlichia i la malaltia és l'Ehrlichiosis
canina. Vale? Mare de Déu.
Ara ho hem dit bé.
Vinga, vale, paparres.
Vale. L'Ehrlichia en gossos és present en la sang d'un gos infectat i en les paparres infectades, clar. L'Ehrlichia es contagia mitjançant la picada d'una paparra o bé per una transfusió de sang d'un altre gos que estigués contaminada. Des de que un gos és infectat per l'Ehrlichia, els primers símptomes trigaran a aparèixer uns dies, normalment entre una i tres setmanes després del contagi inicial. Ara ens preguntem, i què fa? L'Ehrlichia destrueix les cèl·lules sanguínies del gos. Per exemple, les plaquetes, que són les responsables de la coagulació de la sang. Per això, els gossos amb Ehrlichia sofreixen problemes de coagulació i apareixen hemorràgies en la pell i petites ferides.
Uh-huh.
Quals són els símptomes de l'Ehrlichia? Hemorràgies en la pell, que ho acabo de dir ara. Taques similars a blaus per la pell, que nosaltres diem esquimosis. El gos pot perdre l'apetit i perdre pes. El gos està decaigut, pot tenir febre, malestar abdominal, poden aparèixer secrecions respiratòries nasals i secrecions oculars. En segons quins casos, el gos sagna pel nas.
Caram.
Va coix, té dolor a les articulacions, per això va coix. Blaus en l'àrea de la mucosa, de la vagina o del penis. I edema escrotal, té inflamació dels testicles. I anèmia, falta de plaquetes, com he dit abans, a la sang. Els gossos malalts d'Ehrlichia que no tenen símptomes. A vegades ocorre que la malaltia no mostra símptomes aparents en un gos. Aquest gos conviu amb el paràsit en estat latent, per dir-ho d'alguna manera, i no mostra signes clínics. Tret que un dia el seu sistema immunitari s'afebleixi...
Ah, o sigui, de moment el té a ratlla, per entendre'ns.
Sí,
sap que hi és...
Està allà.
I el sistema immunitari el té a ratlla. Però, clar, si el sistema immunitari baixa...
Exacte.
Que això ens passa...
Sí, es fica més feble per alguna raó.
Oh.
O bé té un estrès o una altra malaltia,
sí.
Per exemple, i llavors aflora l'Ehrlichiosis canina de manera explícita. En aquest cas, s'observaran els forts símptomes abans esmentats. O sigui, que ha estat allà. Ho tinc, però no dona símptomes. I a vegades el gos té qualsevol altra malaltia, o això, o sofreix d'estrès, qualsevol cosa, i allà salta que té l'Ehrlichia.
Doni-do.
Però quan, una vegada que salta, té els símptomes molt, molt greus.
Clar.
Vale. L'Ehrlichia té tractament? Sí. El tractament veterinari adequat de l'Ehrlichia es cura en la majoria dels casos, però és important realitzar el tractament com més aviat millor, ja que com més avanci la malaltia, més difícil serà de controlar-la. I els gossos que es troben en estat molt avançats, en general ja no poden recuperar-se.
Déu-n'hi-do, eh?
Ara ve lo millor. Lo millor del programa d'avui... Com es pot prevenir tot això?
La prevenció, és millor prevenir que curar.
Clar, que per això estem recordant la importància de desparasitar. Doncs, com hem dit abans, la prevenció és desparasitar el nostre gos, mm-hmm. que tenim molts, molts productes al mercat, que ho fan cada dia més fàcil. Penseu que és igual una pastilla cada 3 mesos, que no costa res, que és una pipeta...
Dic que això que diré ara és perquè tinguem clar que el gos ha de sortir al carrer 3-4 vegades al dia. T'ho dic perquè hi ha gent que diu, mira, saps què? Pues no el trauré de casa. Home, no. No és la solució perquè, com bé vas explicar una setmana, algun paràsit el podem portar nosaltres a les sabates, si venim des del carrer.
O nosaltres, o algun amic que té gossos, si ve a casa a visitar-nos...
O sigui, deixar el gos tancat a casa no és garantia de res, tampoc.
Primer, que això és maltracte animal.
Clar, per això.
Recordeu que a nosaltres ens pot semblar molt graciós perquè tenim un gosset molt petitet i ara, per exemple, que fa fred i ens dona... No, ha de sortir al carrer. Fiqueu-li 30 abrics. Si teniu un chihuahua petitet, per exemple. Però el gos ha de sortir al carrer.
Clar, clar,
i encara fiquem el que sigui, que el propietari està malalt i només surt al balcó perquè no el pot treure. Val, igual s'ha de desparasitar, perquè segur que tenim amics que ens venen a visitar i que poden tenir contacte amb mascotes, poden portar a les soles de les sabates molts virus... Tenim que desparasitar el gos. Tenim que ser conscients d'això.
Clar. Desparasitar. Més val prevenir que curar. Jo crec
sempre,
que al final és...
Sempre. Això, per salut, per
això
economia...
Això ens ho dèiem de petits, ja.
Sí,
amb persones i amb animals. Serveix per tot. I portem unes setmanes parlant justament d'això, de la desparasitació, que al final és la prevenció. I cada programa veiem del que ens podem lliurar si desparasitem com Déu mana. Segons el gos, la mida, el pes, la raça, gos o gat, doncs et diran, mira, et va millor això o et va millor allò, o la combinació de dues coses.
Exacte. Depenent. O la zona on visquis, també és molt important.
Ah, depenent.
Si vius a la ciutat,
correcte,
si vius a un poble que hi ha molt camp...
Per tant, carrer Segrià número 11, Anadon Veterinaris, allí estan. Pots anar i preguntar. No és que pots, has d'anar. Ves i pregunta. Que no et diran res, no et faran mal la cara. Que ells, encantats de que vagis i preguntis. I escolta, i després tu posa-ho en marxa, on sigui i com sigui, però posa-ho en marxa, desparasita, sisplau. I és per tota la vida, eh?
Sí, és per tota la
no
vida.
No és una vegada a l'any, o ara que ve l'estiu. No, no. S'ha desparasitat durant tot l'any.
I recordeu que encara que tinguem que barrejar dos o tres productes perquè vivim en una zona que hi ha infestació d'algun d'aquests paràsits, són coses superfàcils, no costa res.
Clar.
Superfàcils, sí, de veritat.
Imma Sabater, com sempre, una abraçada. Gràcies.
Gràcies, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics. Con José Luis García. Esta semana, Planeta Prohibido, un clásico de la ciencia ficción.
Me niego de ti, te abandono.
El viernes a las 10 de la noche, en 13. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè parlem de salut i de nutrició, directes cap a la una de la tarda. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. El trobes a Dissanta Nutrició, al Cal de Porqueres número 74, a Lleida. I a internet busca'ls, dissantanutricion.es. Des d'allí tens la sortida cap a les xarxes socials i els pots seguir. I hi busca el Christian. El Christian, busca el Christian, que és molt actiu a l'Instagram, que t'explica, et dona molts consells d'aquests que són ràpids i que són força útils i que potser alguna vegada ni te'ls havies plantejat. Al final, la salut i la nutrició, si us ho fixeu, és difícil dir que una cosa està bé sempre i que una cosa està malament sempre. Jo, ja, una cosa que he après amb el Christian és que tot es pot relativitzar. Evidentment, l'estil de vida saludable, doncs, a grans trets ho tenim clar, que l'hem de tenir. Però després és difícil dir, escolta, això prohibit, no ho pots prendre mai. Doncs, escolta, avui descobrirem que fins i tot allò que ens han dit que és tan dolent ho podem prendre de tant en quant. O no, o no. Christian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, buen día. Por esta pregunta todo el mundo me lo hace.
Claro, claro.
¿Cuántas veces puedo comer bollería a la semana, no?
Bueno. O sea,
esta pregunta siempre sale en todas las conversaciones Pero bueno, he dicho bollería por no ponerle nombre.
No. Podemos hablar de muchos alimentos, pero hoy lo vamos a centrar en la bollería, porque sí que es veritat que tú, si preguntas, y preguntas en plan, o sea, bien, no lo que te gustaría, tú crees que la bollería es buena, la gente te dirá, no, es que yo ya lo sé, que la bollería es mala, pero oye, no me la prohíbas, que siempre me viene un poco, alguna vez y tal. Oye, ¿cuántas veces es seguro o es saludable poder comer bollería? Como bien decías, claro, la gent acaben preguntant això. Oye, ¿y si un día me como un donut, qué me pasará? ¿La siguiente comida la tengo que dejar o no? Tal. Bueno, pues no me ha parlat d'això, porque no todo es blanco y negro, ¿no? Es bastante blanco y es bastante negro, pero no es negro absoluto ni blanco absoluto.
Mira, pues aquí entran muchos factores. Para contestar esto, pues hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Una de ellas es la edad de la persona a la que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de niños y de adolescentes, el tema de la bollería y de alimentos, que no son alimentos reales o naturales, sino que son alimentos
ultraprocesados,
¿no? Que son alimentos que son especiales. Porque son especiales, porque son alimentos que pues se han diseñado de una manera especial, están muy cargados, son muy tensos energéticamente, están muy cargados de glucosa, de azúcar, de grasas, ¿no? Entonces, las personas más jóvenes desconocen realmente este alimento de dónde parte. Es muy curioso porque una persona, pues un niño, muy bien no sabe distinguir. Si no vive mucho, como en el campo, ¿no? De dónde procede un alimento y dónde procede el otro. Bien, pues puede asimilar que el mismo alimento procede más o menos igual, ¿no? Pues yo veo el pan, puedo más o menos asimilar que procede más o menos igual que la bollería.
Sí.
Y veo un cacao en polvo, pues puedo pensar que puede proceder igual que el azúcar o puede proceder igual que lo que yo me he hecho en la leche, pues otra persona, ¿no? Entonces, el conocimiento de estos alimentos en las personas más jóvenes, digamos que nubla un poco la idea de cuánto se tiene que comer, porque no tienes un conocimiento concreto, ¿no? Entonces, aquí es muy importante evitar justo lo que comentábamos antes de este alimento es bueno y este alimento es malo, porque se crea una escala de valores con ello y los alimentos no deberían de tener un valor específico.
Claro.
Los alimentos no son buenos o malos, ¿no? Los alimentos, como muchos, son de consumo ocasional y frecuente. Entonces, el trabajo familiar aquí radica en... Hay unas normas concretas en casa y esas normas las vamos aprendiendo, ¿no? Pues en casa nos duchamos todos los días, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pues ahí hay unas normas, ¿no? Y antes de salir de casa, has de hacer la cama, ¿no? Has de organizarlo. Con que hay unas normas, también hay unas normas relacionadas con la alimentación. Y es que en casa, de manera frecuente, se desayuna con fruta. Y en casa, de manera frecuente, se desayuna con pan integral o con cereales integrales, porque son alimentos de consumo frecuente. Y sabemos que es así, son alimentos naturales, incluso se puede explicar de dónde procede y tal.
Claro.
Y también podemos explicar de dónde procede, sin darle un valor concreto al alimento, que este es uno de los errores graves. Esto no porque es malo, está muy bueno, pero es malo.
Claro, pero sí, claro.
Incluso lo hacemos con una especie de fiesta, y hoy toca comer bollería, y es una fiesta y
sí,
es un
señor.
Premio.
Sí, señor.
¿Comprendes? Entonces, claro... Si yo voy creciendo en una escala de valores en este sentido y mi premio es tomar bollería porque mi familia me ha premiado con ello, pues cuando yo sea más mayor y yo necesite un premio, pues me meteré un atracón. Es normal que yo lo haga, porque entre que eso es lo prohibido, pero está muy rico y me lo puedo comer a escondidas y si nadie me ve y tal, entonces es un círculo muy educacional. Uh-huh. Es muy importante eso que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tiene que comer de bollería en los adolescentes y los niños? Tiene que aprender las normas, o sea, aprender al lenguaje, cómo hablamos de los alimentos es muy importante. Estos alimentos se describen, sobre todo funciona muy bien describirlos, los alimentos de consumo frecuente. ¿Por qué son frecuentes? Los alimentos de consumo ocasional, ¿por qué son ocasionales? ¿No? Y entonces, porque se diseñan de una manera para que su consumo sea ocasional. Vale, una vez la persona va creciendo con este conocimiento. De hecho, yo este trabajo muchas veces lo hago con un adulto, porque nunca se hizo.
Claro, digamos.
¿No? Pero este trabajo normalmente es en la infancia. Y ahora la idea es trabajar muchísimo en esta línea. Entonces, hay con adultos que ahora estoy trabajando el premio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me lo merezco y entonces me lo como. Pero este es otro tema. Una vez esto se ha trabajado y tú tienes un sentido de coherencia de lo que yo estoy alimentándome, así como de repente tu sentido de coherencia no te lleva a no ducharte durante 2 semanas, porque tu sentido de coherencia y lo que has aprendido no te lleva a eso, tu sentido de coherencia te lleva a ducharte cada día, cuando una vez ya lo tienes esto, aparece otro concepto, que es, bien, ese alimento que tú te preguntas cuántas veces lo puedo comer porque tú ya entiendes que es de consumo ocasional, ¿cuánto es ocasional? Porque claro, para unas personas ocasional son 4 veces a la semana y para otras es 1. Para mí, por ejemplo, es 1 vez al mes, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ocasional?
Claro.
Bien, hemos de preguntarnos si la manera como lo estamos comiendo, ¿qué sensaciones me produce? ¿No? Imagínate, ¿no? Ricardo, yo te pregunto. Imagínate que tú comes lechuga cada día en la comida y en la cena. La lechuga, digamos que imaginariamente las personas la entienden como aquel alimento sano.
Bueno,
¿no?
Claro, sí.
Bien, entonces, ¿tú qué dirías? ¿Como lechuga todos los días? ¿Te hace sentir bien?
Sí.
¿Todos los días, en comida y en cena?
Sí.
¿Te aburriría? ¿Te aburre?
Hombre, sí, al final sí, sí.
Bueno, pues me aburre. ¿Estarías saciado? ¿Te llenarías?
Sí, yo creo que al final llega este componente del aburrimiento, del
Bien. Bueno, pues te aburre y dices, bueno, pues no debería comerla cada día porque me aburre.
Vale.
Entonces, intuitivamente estás descubriendo que ese alimento, si lo comes muy seguido,
aunque sea sano,
claro, entonces no tiene sentido. Entonces, no deberíamos de comerlo cada día porque me genera una serie de situaciones de emoción y de y que no me saque. Yo, por ejemplo, si como lechuga, a mí me falta comida. Yo necesito comer algo más sólido, ¿no?
Claro,
¿vale?
Claro,
o
sea,
o cenar solo con ensalada. En mi caso, yo tengo hambre, no me va bien solo tomar una ensalada, ¿no? Vale. Y podemos hacer el ejercicio en el sentido contrario, ¿no? Entonces, imagínate, Ricardo,
sí.
Tú cada noche cenas un vaso de leche con 4 magdalenas.
No,
¿Te sacia?
Sí, seguramente sí.
Sí, vale, ok, bien. ¿Tú sientes que te estás cuidando, que haces autocuidado?
No,
entonces ya no me va bien.
Claro.
Estás escuchando intuitivamente lo que te va bien. Si tu pensamiento te lleva a sentir de que lo que estás haciendo ya no te estás cuidando o no te sienta bien, por ejemplo, otra cuestión que suele pasar es, pues mira, si cada noche que como pizza, luego tengo acidez.
Claro, es verdad. O sea,
me sube todo el...
Una pues noche tampoco... aguantas, pero la tercera dices, mira, ¿sabes qué? Que me lo voy a ahorrar, ¿no?
Bien, entonces intuitivamente estás descubriendo cuánto es tu ocasional.
Vale.
Porque esto
vale.
Es muy relativo. Entonces, yo, por ejemplo, una noche que tome pizza me vale, pero 2 noches, yo siento que, en mi caso, siento que no hago mucho autocuidado. Entonces prefiero, no, esta sensación que a veces tenemos de, ahora me tomaría, cuando estamos de vacaciones, ¿no? Me tomaría una ensalada. Ahora me gustaría ir a casa a tomar un poco de verdura. Porque lo que te está diciendo tu cuerpo
es que te estás pasando, sí.
Ya no, exacto, ya no estás cómodo con lo que estás haciendo. Eso funciona muy bien. Sí, incluso, ¿no? Hay gente que cuando toma bollería por la mañana tiene como rumiaciones, ¿no? Hay pensamientos de, ya me estoy pasando, estoy engordando,
claro.
y tengo culpa. Es que tampoco te estás sintiendo bien.
Claro.
No es tu ocasional. Cuando es tu ocasional... Tú lo disfrutas, lo comes, qué rico que está. Lo disfrutas, no te genera malas digestiones, no te genera pues pensamientos que te hacen sentir mal, te sacia, ¿vale? Pero si te comes algo y luego tienes hambre, o luego estás todo el día pensando de que no te has sentado bien, pues algo está fallando, ¿comprendes? Entonces, una vez ya tenemos claro de que ese alimento, esto no pasa a veces en los niños o en los adolescentes, este nivel de conciencia y de intuición, tenemos que empezar a pensarlo, ¿no? Los niños muchas veces, ¿qué tal? ¿Te sienta? ¿Llegas con hambre? ¿No llegas? Esto nadie lo pregunta, ¿no?
Claro, pero ves, lo que estás diciendo es tan importante como que un niño está aprendiendo y tiene que hacerlo de manera acompañada con sus padres, ¿no?
Claro. pero lo que pero acompañada es desde la intuición, desde
claro.
Que escucha el hambre que tienes, escucha como has ido bien al baño, tal, no sé qué, no, es que hace días que no voy al baño. ¿Qué crees que podrías comer? Bueno, es que yo creo que fruta, y a lo mejor, pues comemos un par de frutas ahora y vemos a ver, y entonces voy sintiéndome mejor a nivel digestivo.
Claro.
Esto está muy desconectado con los niños, porque lo que está conectado es, tienes que comer fruta porque está obligatorio. Y esto es la recompensa en la bollería, y es a escondidas que no lo vea tu padre, o es a escondidas que no lo vea tu madre porque te enfada, ¿no? Les genera una serie de emociones y de situaciones con los alimentos que no tiene más allá. Fijaros que en la bibliografía a nivel internacional no hay una recomendación de tomar bollería. O sea, no hay una cantidad concreta.
Claro. Es que esto de la cantidad es difícil, como bien decías, también depende de la edad, depende de tu estado de salud, porque claro, no es lo mismo una persona, yo qué sé, ahora me voy a extremos, ¿eh? Una persona que hoy esté en su peso, esto del peso ya lo hemos hablado, ¿eh? Ya sé que no hay una cifra, pero bueno, una ventana, ¿no? De un máximo y un mínimo, más o menos, ¿no? Que dices, oye, está bien, es una persona activa, no sedentaria, que come de manera saludable normalmente y variado y tal. Y un día, oye, me voy con unos amigos y a una cafetería, pues, oye, me pido un croissant o me pido una coca de chocolate. Vale. No es lo mismo esta persona que otra persona que esté con obesidad, que esté diagnosticado con obesidad, que tenga problemas de diabetes, que tenga problemas de hipertensión, bla, 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 bla. Lo puede hacer, seguramente también lo puede hacer, pero no es lo mismo, ¿no? También seguramente bueno, su sensación ya será diferente también.
Bueno, hay que irlo acompañando porque claro, no se trata de prohibirlo en ninguno de los casos, o sea, una persona que tenga obesidad y una persona que no tenga obesidad, las dos se van a preguntar en algún momento, ¿me apetece?
Claro,
en
claro.
un momento me como, no me lo como. Bueno, las dos pueden tener rumiaciones en algún momento, porque no hay mucha diferencia, la verdad. La persona, no, imagínate que tiene obesidad o que tiene los triglicéridos altos y de repente su analítica dice, ostras, el triglicérido cada vez está más alto. Entonces tú te haces un acto de reflexivo y dices, bueno, vamos a ver. Yo la bollería que voy tomando me está sentando bien, a nivel analítico parece que no. Bueno, entonces a lo mejor es que no lo estás tomando de manera tan ocasional, sino que lo estás tomando de manera frecuente. Entonces, no, porque en principio una persona que toma algo, una bollería, de manera ocasional, no debería de generar
nada
esos cambios
de eso,
analíticos
claro,
tan
claro,
grandes,
claro.
¿No? Pues una bollería de una manera, un momento concreto, pues no, eso no pasa, ¿no?
Claro, yo lo que pasa es que, escuchándote, Cristian, tú estás hablando desde el primer minuto de hoy de una alimentación, ¿cómo se llama? De una alimentación de la que es
consciente,
una alimentación consciente, y eso es difícil, ¿eh?
Ya, es que ahí está el trabajo,
vale.
Ahí está el trabajo. No, las personas a veces queremos un número, un dato, una dirección.
Venga, Cristian, dime cuántas o cuántos gramos a la semana, y ya está.
Claro.
Pues no funciona así, nada
no
es fácil.
Así.
Lo que pasa es que lo que pensamos que es difícil, cuando lo empiezas a dominar te das cuenta que no es que es fácil, es que es intuitivo, y intuitivo es que ya no tienes que pensar, y esa es la gracia.
Claro.
Bueno, ya ho veieu, salut i nutrició, que lligats que van, l'alimentació al final, si us hi fixeu, ja no és només posar-se dos plats a taula, agafar dos coberts i menjar, sinó que va més enllà, ho hem dit sempre, i és a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de les sensacions que tens abans i després de menjar. Va tot molt, molt enllà, i sobretot està informat, i informat, mira, ho podeu fer per internet si voleu i tal, però escolteu els nutricionistes, o aneu a visitar un nutricionista i li parleu del vostre cas concret, de vegades aquella coseta que potser no li diria a ningú, doncs digue-li al nutricionista, és que això no em sente bé, digue-li i veuràs que et dona consells molt bons sempre, eh? Sempre. Cristian, Didier, oye, hemos descubierto otra faceta más del tema de la alimentación, ¿eh? Gracias, un abrazo.
Gracias, bon dia.
I amb 30 segons que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, farem una pausa i de seguida arriba el David Velasco amb les escapades de nieve i a veure el cap de setmana com es presenta, crec que
que força bo, per practicar l'esquí, però ara ens ho explicarà el David Vela, Escoles Escapades de Nieve. Nosaltres des de Lleida ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12:20. Que acabis de passar un bon dijous.